amb temperatures molt suaus i tels de núvols prims, de moment sense canvis a la vista. D'aquesta manera arribarem a les 10:04 d'aquest dijous 29 d'octubre. Vos ha informat Bernat Ramis, amb Iker Hernández, el control tècnic, que acabeu de passar. Molt bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Meravella llegir in situ les opinions de turistes que van visitar fa 100 anys amb els vehicles i els prejudicis estètics de l'època els mateixos llocs que ara visitem nosaltres. El viatge deixa de ser una simple volta a través de l'espai. Viatgem també a través del temps i del pensament. Paraules al vent de l'obra Carretera enllà, d'Aldous Huxley, en la música que segurament heu reconegut. Es tracta de la banda sonora de la pel·lícula Kill Bill. Ens serveix per presentar el nostre darrer programa de la setmana, que estarà protagonitzat pels llibres, el teatre i la música.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura, amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. A Nura coneixerem avui qui era René Guénon. Parlarem de les seves reflexions crítiques sobre el món modern i la societat occidental a partir del comentari de la lectura d'un llibre, Occident i Orient, que ens acosta un amic de la casa, el periodista i conductor del programa El Dia Menorca, d'IB3 Ràdio, Pere Begú. A la segona part visitem el teatre per parlar del segon muntatge de la companyia Desencaixades, que s'estrena aquest dissabte al Teatre de l'Orfeó Maunàs. Es tracta de la peça de dansa-teatre Cossos i Càrates. L'actriu Adriana Aguilar ens en parlarà. I acabarem amb la presència dels nostres estudis del cantant menorquí Crijonico, que acaba d'estrenar nou àlbum, Salt Pols.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Segurament un dels pensadors que més ha reflexionat críticament sobre les, podíem dir, desviacions del pensament occidental respecte de la tradició ha estat René Guénon. Un personatge que he de confessar vaig conèixer a través del meu amic i conegut de tots vostès, en Pere Begú, que com vostès saben presenta, i molt bé, el Dia Menorca a IB3 Ràdio. René Guénon. René Guénon, matemàtic, filòsof, esoterista, i el llibre que em va recomanar el meu amic que en aquestes xerrades que fèiem aquí molt a la redacció era un tema que, de fet, feia al·lusió, millor dit, a un tema que, de fet, i em interessava i del qual sovint en parlam, i segurament que a vostès també els interessa perquè és, en definitiva, o constitueix, en definitiva, un dels principals temes de reflexió, que és les diferències, les distàncies entre Occident i Orient, i tot just el llibre es deia Occident i Orient. Pere Begú, bona nit.
Hola, bona nit, com estàs, Carlos?
Molt bé. En Pere Begú, que avui ens parlarà d'aquest llibre i després entaurem un diàleg amb ell. Jo també he llegit el llibre, he fet els deures, aprofitant les vacances de l'estiu, i és clar, també van venir unes reflexions al cap, i crec que entre tots podem treure una mica de llum. Però primer coneguem, Pere, com arribes a René Guénon? Qui és René Guénon? Perquè en Pere és un gran seguidor de René Guénon, comentava pràcticament tots els seus llibres a casa. René, Pere, quan tu comences a interessar per René Guénon, qui és René Guénon?
Bueno, jo tinc un interès des de fa ja molts anys sobre la simbologia i el que la simbologia d'alguna manera ens conta i ens desvetlla, no? Un cercador, jo crec que sí que som un cercador, perquè tota la vida he cercat respostes a determinades qüestions que se'm plantegen, sobretot respecte del que som, de d'on venim, de, bueno, lo típic, no? Què feim aquí, cap on anam i aquestes coses, no? I cercant, vaig trobar un dia damunt d'una taula un llibre d'en Guénon. I a partir d'aquí vaig començar a aprofundir un poc en la seva filosofia, en la seva manera de veure les coses. En Guénon és un esoterista convençut, és una persona que ha estudiat moltíssim la tradició. Jo crec que és, d'alguna manera, un exemple d'iniciació, d'iniciat, perquè s'ha iniciat en moltes branques de la tradició, en el taoisme, en el sufisme, a la maçoneria, a moltes branques d'aquest tipus que d'alguna manera conflueixen en l'estudi i l'anàlisi del que ells consideren, o del que es considera la veritat, perquè és, diguéssim, la tradició més allunyada en els temps de nosaltres, la que ens ve de més enfora i la que d'alguna manera explica o d'alguna manera no explica això, no? Aquesta terrible dubte sobre el que som, el que feim i el que ens toca, el viatge que ens toca fer, no?
Pere, perquè el que saben de Guénon és que és un dels primers divulgadors del pensament oriental, especialment del pensament hinduista, no? A Occident. No sé si han dit de René Guénon, per situar-lo una mica, que ell neix a França el 15 de novembre de 1886, morirà a Egipte, al Cairo, 64 anys, el 7 de gener de 1951. Jo el primer que vaig veure, llegint una mica el llibre, és efectivament això, no? Que pràcticament des de la primera pàgina hi ha una crítica bastant implacable, no? A l'Occident que coneixem, podien dir les il·lusions de l'Occident modern, de la modernitat, i ell el que proposa una mica a través d'aquestes pàgines, el que es veu, proposa una reforma, no?, de la mentalitat occidental. En definitiva, i tu ho has explicat, no?, una restauració, una tornada una mica a la intel·lectualitat tradicional. I ell entén que aquesta tradició es troba només a Orient, tot i que després veurem també que fa una referència, dona una via, un camí per recuperar aquesta tradició que ell entén que estava en un moment concret de la història a Occident i que es va desviar, es va perdre pel camí.
Ell, de fet, situa aquesta desviació que tu comentes en el Renaixement. El Renaixement per ell no va ser tal, sinó que va ser la desaparició total i absoluta de cap vincle amb la tradició, no? I és una de les coses que ell més critica del món occidental. Jo no sé si a tu te va passar, Carlos, però jo, quan vaig llegir aquest llibre, el primer que vaig pensar va ser: sí que hem evolucionat poc, perquè sembla que està escrit ahir i no fa 100 anys, no? Perquè quan René Guénon parla de les modernitats d'Occident, bueno, jo quasi els aplicaria en el dia d'avui, són pràcticament les mateixes. I, bueno, jo crec que fugir de la tradició, com ell diu, no?, Occident ha oblidat d'on ve, ha d'alguna manera menyspreat i desprestigiat l'edat mitjana, per exemple, que és va ser un exemple aquí a sa nostra cultura, a sa cultura cristiana o judeocristiana, un exemple de vincle amb sa tradició. De repente arriba el Renaixement, arriba el racionalisme, i a partir d'aquí sembla que fa una reixa nova, no? Que tot allò que ens venia despassat no serveix de res, i el que sí serveix és el que la nostra intel·ligència com a humà humans ens permet saber, no? Clar, és una intel·ligència molt limitada, per
jo. Jo estic d'acord i no estic d'acord, perquè a mesura que anava llegint el llibre, una primera objecció, no? D'entrada, Pere, pot semblar que Renaud és un antitradicionalista, un antimodern, i que, per tant, té un cert caràcter, un cert tarannà reaccionari. És una primera cosa que te pot venir en el cap. Bueno, que aquesta persona, aquest pensador, és un reaccionari.
Sí, perquè, Guénon ratlla d'un èlit intel·lectual. I des del principi defensa que només a través d'un èlit intel·lectual Occident i Orient seran capaços de trobar-se. És l'única fórmula que ell considera. Per què un èlit intel·lectual? Perquè Guénon és conscient d'una de les coses que diu la tradició. I això sí que pot semblar absolutament reaccionari, però és que ni tots els humans som iguals, ni totes les persones tenim els mateixos coneixements ni les mateixes possibilitats d'adquirir-los. I això, que és políticament molt incorrecte, a nivell de la tradició és més que assumible. Per què? Perquè cadascú té les coses que necessita per complir la funció que ha de menester, no? I això és un poc el que Guénon diu. Guénon el que fa és pensar en que a partir d'un èlit intel·lectual, llevem la paraula èlit, d'un grup d'intel·lectuals, de ment oberta i de cerca més ferma, no? Necessitat de cercar, d'alguna manera puguin intuir i puguin pensar que allò que ens arriba d'Orient, que ens és desconegut, ens pot servir i d'alguna manera... Mira, és un poc el que van fer els creuats. Creuats a través dels templaris. Els templaris van ser un vincle molt interessant, un vincle bàsic, a més, per, d'alguna manera, enganxar la cultura musulmana en la cultura cristiana. Els templaris van aconseguir, a través de les branques més esotèriques de l'islam i de el cristianisme, d'alguna manera recuperar i que no es perdés molta de la tradició aquesta que en Guénon reivindica, no? A través del sufisme, a través dels coptes, dels essenis, les dues cultures es van trobar en els templaris, i els templaris d'alguna manera van aconseguir que una cosa que era interessant a una banda ho fos també a l'altra, no?
Clar, jo, a mesura que llegia de totes maneres el llibre, me venien dubtes, perquè, per exemple, ell situa com a punt inici d'aquesta decadència del Renaixement, però el Renaixement també va ser un moment de recuperació de la cultura grecoromana. I la cultura grega, el que se n'ha dit, almenys els historiadors, historicistes, positivistes, n'han dit el miracle grec, en realitat no és un punt de divisió tan estricte, és a dir, aquesta divisió entre mite i logos no va començar a Grècia, perquè a Grècia també hi havia elements mitològics, hi havia elements rituals, hi havia elements de màgia, hi havia elements... No va ser realment així, però sí que és cert, Pere, que jo veig, per exemple, a Grècia, un punt de contacte molt, molt directe ja entre filosofia oriental i filosofia occidental. Per exemple, sufisme que arriba a Grècia, per exemple, a través de Plató, i de Plató després arriba en el neoplatonisme, arriba després en el cristianisme, tot aquest tema de la transmigració de l'ànima, la dualitat. És a dir, jo veig també que els punts de contacte s'han produït. Ell realment, i voldria que ho expliquessis, Pere, de quina manera ho ets entès tu, no? Ell, quan reivindica una recuperació de la tradició a Occident, es refereix, per exemple, ho has dit, a l'edat mitjana, no sé si ho diu explícitament, però parla d'estomisme o parla de Sant Tomàs, perquè ell veu una certa idea d'absolut. Aquesta idea d'absolut que quan mirant cap a Orient d'alguna manera veiem, a través de la intuïció, a través de la meditació, a través de la introspecció, a través de mirar cap a dintre, ell la veu, per exemple, a l'edat mitjana, abans que arribi el Renaixement, la veu, per exemple, amb una oportunitat perduda. En certa manera, ell està dient, no, Pere, que hi ha hagut una oportunitat perduda, que el cristianisme ha perdut una oportunitat, i que allà hi havia una font d'on veure, d'alguna manera, d'allò absolut, no?
Sí, i és que clar, veure de la tradició és d'alguna manera traspassar les barreres que tenim els humans, no? Vull dir, els humans estem formats de matèria, bàsicament, però oblidant moltes vegades que també tenim esperit i que les dues coses ens conformen. El que critica sobretot Guénon del món occidental és que ha apostat decididament per una de les parts de l'ésser humà, per la matèria, i per res més. I ha oblidat l'esperit. I l'esperit, Orient no el té oblidat. I l'esperit explica moltes coses i ens completa com a éssers vius, no? Sense l'esperit, sense l'ànima, per exemple, l'ésser humà no seria res, no viuria. Recordem que la paraula ésser animat, és a dir, un ésser que es mou, no es diu animat perquè sí, es diu animat perquè qui mou l'ésser humà és l'ànima, no? I bueno, això és el que explica d'alguna manera i això és el que Guénon reivindica, no? Que el món occidental ha oblidat que hi ha alguna cosa més que la matèria, hi ha alguna cosa més que la raó, hi ha alguna cosa més que la ciència, i que aquest alguna cosa més Orient no el té oblidat, no l'ha perdut.
I no s'ha d'identificar necessàriament amb la religió?
No, necessàriament.
La religió no és
més que una
ànsia de allò absolut, no?
Sí, una forma, un camí per, d'alguna manera, cercar, perquè les religions es basen en la fe, bàsicament, en les creences, i no només a través de la religió es pot creure o es pot tenir fe o es pot trobar, no? La religió el que fa és, d'alguna manera, intenta donar explicació i donar allò que la persona necessita per transcendir una mica, no? Però molt més enllà de les religions hi ha un camp molt ampli. De fet, en Guénon s'inicia en el taoisme, en el sufisme, però també s'inicia en la maçoneria. I la maçoneria és un camí que acull totes les religions, també les no religions, i que d'alguna manera a través del simbolisme arriba, i en Guénon assegura que és un camí prou sembrat de possibilitats per arribar lògicament en el que contacta amb l'antiga tradició, la veritat.
A mi em desperta un gran interès, per suposat, perquè jo també em considero com en Pere un cercador, no? Jo crec que molts que ens escolten segurament són cercadors, gent que no està satisfeta amb les respostes que se'ns ofereixen i intenta buscar, intenta investigar, no es conforma i intenta buscar dintre d'un mateix a través de, per exemple, a través d'altres, i Guénon segurament em marca un camí. A mi l'únic que m'ha semblat, Pere, una mica rígida, la divisió entre Occident i Orient. Jo no penso que sigui tan rígida, perquè certament, ja t'ho dic, penso que la tradició grega, a la tradició grega i en els presocràtics, per exemple, o en els preplatònics, hi ha una profunditat brutal. Heidegger recuperarà després, per exemple, la pregunta sobre l'ésser que es fan els grecs, i la recupera la modernitat. La filosofia occidental també ens ha donat a través de pensadors, si t'es cas de Heidegger, però els idealistes també, és a dir, jo veig una divisió potser una mica massa rígida entre Occident i Orient, tot i que és cert que sembla que estem assistint, i crec que el llibre en aquest sentit té molta actualitat, un Occident completament desnortat. Vegem, no hi ha aquest debat, no hi ha aquesta pregunta per l'ésser, no hi ha aquesta cerca de la veritat en un món excessivament materialista, girat cap a lo material, girat cap a les coses de cada dia. I a Occident sí que hi ha aquesta profunditat, hi ha aquesta reflexió, hi ha aquesta introspecció constantment, no? Aquesta mirada cap a dintre, cap al que un és, no?
Mira, Guénon mai empra la paraula jo. És molt curiós, mai. Tots els llibres ratlla de nosaltres. Nosaltres pensam, nosaltres deim, nosaltres tal, nosaltres qual. Per què? Bueno, no és una manera d'alguna manera de reflectir una humilitat impostada, no? Jo crec que és una manera molt clara de dir que tot el que Guénon d'alguna manera transmet a través de la seva literatura no és ell qui la transmet, sinó que és un ésser superior que d'alguna manera la transmet a través seu, no? Bueno, això seria un poc d'inspiració, etc. En qualsevol cas, jo crec que en Guénon efectivament és molt crític amb Occident, i jo crec que és molt crític amb Occident perquè ell és occidental i perquè d'alguna manera veu que com la seva cultura ha perdut l'essència, i com que la seva cultura ha perdut l'essència està maleït i cerca tocar, cridar l'atenció perquè efectivament es reaccioni. I on som ara? Un segle després de lo que en Guénon va escriure? Pues mira, on som ara? Ara som en què ni la veritat més feble té cap validesa. Tot val en aquests moments. Tenim objectius espuris, objectius de poder, econòmics, etc, etc, i per aconseguir-los no fa cap mal dir mentides, disfressar la veritat de qualsevol, en qualsevol xorrada. Vull dir, tot val. Hem arribat en aquest punt. Vull dir, lògicament, ara estem bastant més allunyats que no estàvem fa un segle, penjó, d'aquesta veritat absoluta que ens arriba de la tradició. No?
Pere, jo és un poc escèptic respecte a aquest terme veritat absoluta, t'he de confessar. Tenim dos minuts, acabarem, tot i que ja ho han vostès, que dona, realment és un plaer reiam en Pere, perquè entre tots intentam excavar una mica abans que trobam, no? Perquè en Guénon ratlla molt de metafísica, que és un terme que ja emplava Aristòtil, filosofia primera. Avui en dia sembla que la metafísica estem en una societat post-metafísica, realment, no?
Clar, és que
nihilista.
La metafísica és allò que no pot explicar la raó. Que va més enllà.
I
ara l'oblidam, vull dir, ara no existeix.
Perquè no, tu parles de la maçoneria també, que engloba o accepta totes les religions. El camí d'aquesta veritat absoluta podria ser, Pere, el camí d'aquesta metafísica, una unitat transcendental de totes les religions.
Podria
estar aquí.
Podria ser una unitat transcendental, a pesar de les religions.
A pesar de ser
religions. És a dir, les religions en aquests moments són un fre a la unitat, perquè totes se reivindiquen, o moltes d'elles se reivindiquen com ses úniques que tenen sa veritat i que són ses que van bé, no? Ses altres no van bé. Això no ajuda. Hem de transcendir les religions precisament per recuperar allò que només és una cosa, i que aquesta cosa sí que ha de ser compartida per tothom. Tingui les creences que tingui. Hauria de ser, bueno, és allò de que en política, no? La Constitució, el capítol 1, és allò que ningú pot dubtar, no? Que el sufragi universal està en el poble. Allò que ningú posa en dubte. Bueno, pues, aquesta tradició, evidentment, és un exemple el que acabo de posar, aquesta tradició va molt més enllà. Pues, hauria de ser això, vull dir, l'element únic que ningú discuteix. I a partir d'aquí podem disfressar i podem agafar els camins que ens doni la gana, però aquella primera condició, aquella primera idea ha de ser comú a tothom.
Molt bé, René Guénon reflexiona sobre moltes més coses, però aquesta m'ens ha semblat bàsica, i crec que és bàsica en la seva obra, aquest diàleg, aquest ponts que es vol entendir entre un Occident purament materialista, podien dir un Orient més espiritualista que reivindica. Pere Begú, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí, però ens quedem amb el nom, René Guénon. Qui vulgui investigar més sobre aquest personatge, val la pena, i també val la pena llegir aquest llibre, Orient i Occident, i d'altres d'aquest autor. Gràcies, Pere, com sempre.
Gràcies a tu, Carlos.
Tres Ràdio. Nura, Carles Marques.
I Tres Ràdio. Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia a Nura.
Ens preparem ara, amics, per anar al teatre. La companyia Desencaixades estrena aquest proper dissabte a les 9 del vespre al Teatre de l'Orfeó Maunes el seu segon espectacle, Cossos i Caretes, un nou muntatge sorgit després d'un confinament que ha fet reflexionar i molt els seus integrants. Avui en tenim un amb nosaltres sobre aquesta realitat que ens ha tocat viure. Adriana Aguilar és una de les actrius. Adriana, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, Adriana, conta'ns una mica aquest muntatge. Es tracta d'una peça de dansa-teatre que podrem veure aquest cap de setmana a l'Orfeó.
Exacte, és la segona peça de la companyia Desencaixades. L'any passat vam fer el primer, que es titulava Vuit, i aquest, doncs, ens va sorprendre el confinament i nosaltres, doncs, com a artistes vocacionals que som, vam dir alguna cosa, hem de fer, hem de xerrar d'aquest tema que ara afecta a tot el món, i se mos va acudir un espectacle de no arribar a l'hora, de dansa-teatre sobre el Covid, bàsicament.
Sobre el Covid, Adriana, que ha posat damunt la taula moltes coses, no? D'un costat ens ha posat a tots nosaltres com si estiguessin dintre d'una mena de gàbia on ens observessin, no? El comportament humà en una situació límit. Un tema també que està molt damunt de la taula aquest dia és la pèrdua de les llibertats, fins on arriba la llibertat de l'individu, fins on la llibertat legítima o no de l'Estat per controlar-lo, la separació i unió entre les persones, ho hem vist també tots aquests mesos, des del mes de març. De tot això em feis una obra, i com l'heu enfocada?
Un poquet és exactament el que tu has dit, no? És un... L'enfocant des de diversos aspectes que nosaltres, a nivell humà, no mos ficam tant si políticament és correcte o no el que estan fent, sinó a nivell humà, quines conseqüències porta a entrar en aquest nou estat en el que, com has dit molt bé, hi ha un control sobre l'ésser humà entre nosaltres també, no només de l'estat cap a nosaltres, sinó també entre nosaltres, no? Perquè estem tots implicats i implicades, no? Quan és un tema de salut, que és un tema tan bàsic, no? És com el tema més bàsic, que és sa vida de ses persones, no? Sa vida i sa mort. I com això mos afecta a nivell tan individual com col·lectiu, no? Llavors nosaltres hem fet com un repàs de diferents visions d'aquest tema, però sempre a un nivell humà, com deies tu també abans, no? Ses llibertats de ses persones, fins on arriben, fins on no, on està el meu límit de sa meva llibertat, que trepitja o no trepitja el d'una altra persona, fins a quin punt ens autoengarjolam nosaltres mateixos, fins a quin punt mos deixam reprimir, fins a quin punt necessitem aquest contacte, o sigui, quins canvis ens provoca el fet de cop i volta com a animals que som, deixar de tenir contacte físic.
Sí, com a animals socials, no? Perquè fonamentalment, ja ho van dir els grecs, no? L'individu que està sol o és un déu o és un boig. I som animals socials, vivim en comunitat, i realment aquesta situació ens ha posat en una situació al límit. Són diferents cares, no?, d'aquest fenomen extraordinari que podem veure de l'escenari de l'Orfeó.
Exacte, exacte. Vosaltres podreu... A més, és un espectacle que, sobretot el que no vol tant que entenguis, és un espectacle més conceptual, no?, dansa-teatre, on hi ha molt poc text, hi ha un moment de text, que són paraules, però el que vol aquest espectacle és, sobretot, que et deixis sentir, no?, a partir de reflexions que hem fet nosaltres dins de companyia Desencaixades, fer sentir al públic, no?, emocions sobre aquest tema que mos afecta tant. I el que dius tu, no?, som animals sociables i això mos afecta, mos agradi o no mos agradi, aquest canvi, aquesta de cop i volta, aquesta individualitat, aquesta separació entre nosaltres, doncs com mos afecta a nivell humà, no?, i quines emocions mos fa transitar tot aquest tema del Covid, no?
Adrià, parla'ns una mica de la companyia, quants integrants sou? Ens comentaves que l'any passat vareu interpretar 8, ara aquesta seria el vostre segon espectacle. Conta'ns una mica com va i sobretot, quant temps us ha portat anar preparant tot aquest muntatge que podrem veure en el Teatre d'Orfeu Maunes?
Mira, la companyia Desencaixades va néixer, si no m'equivoco, l'estiu del 2018 i va néixer doncs, perquè som dues amigues, bàsicament, artistes, que mos commouen les mateixes coses, no? A l'espectacle 8 xerràvem un poc d'aquest buit existencial que sentim els humans, però sobretot xerrem de nosaltres, no? Des de la nostra experiència. Som una companyia que xerrem molt des de les nostres experiències. No agafem un text escrit, diguem, i fem una obra, sinó que agafem un tema que mos preocupa personalment i d'allà fem un espectacle. Llavors, aquest primer treballava això, no? Com nosaltres intentam omplir aquest buit en el nostre dia a dia, no? Com mos omplim les agendes, com mos omplim els pensaments, les accions, perquè tenim por d'entrar en aquest buit on no sabem què passarà, vull dir, era un poc el tema, no? Això el vam fer a Assassínia, al gener del, si no m'equivoc, del 2019, i llavors el del confinament va ser, o sigui, així és com el primer espectacle, el vam crear en un any i mig, o sigui, vam anar quedant, vam fer molta reflexió, molt debat, molta filosofia, no?, sobre el tema del buit, vam llegir llibres.
Aquest ha estat molt més ràpid, com veiem, no?
Aquest va ser un espectacle express, o sigui, he de dir que la directora, que és na Lucía Sas, que és qui ha realment creat i ha dirigit aquest nou espectacle, la pobra va ser clar al moment de dir, per una banda, la feina dels artistes, no? Deia, ostres, no tenim feina, hem de fer alguna cosa, i també un deure moral com a artistes de xerrar d'aquest tema, de reflexionar sobre aquest
de
tema.
De comprometre's amb aquest
exacte,
tema.
Exacte, no? També som una companyia que ens agrada comprometre'ns amb la realitat que estem vivint. I això es va muntar en realment...
En un plis-plas.
Dos o tres mesos, te diré. Sí.
Molt bé, Cossos i Caretes, una peça de dansa-teatre, la podreu veure a tots aquest dissabte 31 d'octubre a les 9 de la vespre, Teatre de l'Orfeó Maunes, segon espectacle de la companyia Desencaixades, de la qual forma part d'Adriana Aguilar, que avui ha estat amb nosaltres. Adriana, una abraçada molt forta, gràcies.
Una abraçada i moltes gràcies, us esperam a tots.
Vinga.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és memòria.
Vull estar amb tu, vora de la mà, on els mals es curen, on ses ones ploren, espurnes de sal, tenyides d'espuma, on el canvi ho etern, vestit de parets, de seca textura, on ressonen cants i acords secrets, tu i jo natura. Allà l'en es ve i es fon a ser roques, em fa ser valent com una milòria.
És un vol de miloca, nou videoclip d'un dels 13 temes que formen part del nou disc del nostre convidat. Molts el coneixeu tots, crec que el coneixeu, no crec que hi hagi ningú que no el conegui. Ell és en Cris Juanico. Cris, bona nit.
Hola, molt bona nit.
En Cris, que avui és en tots nosaltres per presentar-nos un disc que ha sortit a la venda, un disc digital, un disc que ha sortit en aquest format, en format digital, fa només uns dies, fa molt, molt pocs dies, i es diu Salt Pols, i versiona cançons dels darrers discs, podien dir també, i de ja t'ho diré, Cris, però amb una proposta diferent, no?
Sí, bueno, de fet, Salt Pols probablement és un retrat, un selfie, que diria jo, un quadre, una foto del moment en què es troben ara totes aquestes cançons, que ho podem definir, que són ses, o la manera com s'interpreten en l'espectacle Salt Pols, que és un espectacle que va començar a presentar-se a principi d'anys, que es va veure interromput per evidentment per el Covid, però que han reemprès. De fet, durant la pandèmia van fer, durant el confinament van fer qualque aparició amb una gira Salt Pols a casa nostra, una gira virtual amb els músics per diferents espais de les cases de cadascun de nosaltres, i que a mitjans de juny van reemprendre, i per sort amb un cert èxit, i sobretot perquè han fet quasi bé 25 concerts durant aquest estiu, cosa que no m'ho pensava, vamos, ni sort. I hem aprofitat ara acabant aquest estiu per enregistrar les cançons i donar, diguéssim, una mica més de continuïtat en aquesta gira, tot i que, bueno, ara tenim aquesta incertesa de amb les coses que estan passant, però que no deixarem d'insistir en que volem presentar i que les cançons es arribin al màxim de gent possible.
Molt bé, un disc, com deien, que versiona cançons dels darrers treballs de Juanico, del nostre convidat, i també alguns de Ja t'ho diré.
La mà em vesteix de sal i m'omple els ulls d'alegria. No me la puc treure d'escap, ella m'anima sa vida. Fa costat el sol, sa lluna, sa nit i en es dia, i fa que ses fronteres siguin retxes malferides. Com tu ja ten present una mirada que m'espavila, ombra d'olivera i una estora de flors blanques i liles. Dies de males corrences, de beu de manera tranquil·la, plora mals d'amors, recorda moltes veus perdudes, dona i viu llegendes, ajuda qui l'estima és foc, passió és amor, la mare de tota sa vida. Tenim tot el temps, serem una bena d'aigua dolça i brullarem per damunt de sa cresta d'una ola. És licor de primavera, és perfum de nit i dia, és tendresa matinera, et senyum que em guia.
És, Cris, escoltant aquest tema, La mà, una cançó de Ja t'ho diré, l'escoltant d'una manera diferent, és que l'hem escoltat com va sortir, no? I la proposta és un trio de contrabaix, violí i guitarra elèctrica o guitarró. Hi ha un poc de contraposició aquí, però el que està clar és que en aquest disc intentes fer una proposta més, una atmosfera, un to més íntim, més intimista, no?
Bueno, hi ha una part d'intenció de cercar intimitat de les cançons, es recull, i també hi ha unes ganes de contraposar dos tipus de sonoritats que això m'agraden i m'agraden molt. Per un costat és el so, diguéssim, natural, perdó, natural des contrabaix i des violí. Són dos instruments que, diguéssim, al llarg de la història de la música han tingut una presència i bastant... Bueno, i que crec que donen un caliu molt, molt precís, no? És molt identificable tot d'una. I jo ho he volgut contraposar, sobretot amb una guitarra elèctrica molt processada, molt ambiental, amb efectes, fins i tot amb ritmes que són tipus seqüenciats, diguéssim que la part electrònica contraposada amb aquest so més acústic, no? Tot i que també jo m'agrada la part acústica, per ser agafat el guitarró, que crec que és introduït. De fet, ja el vaig introduir en l'anterior disc amb bastanta presència, en el disc viu, tot i que també en el Memòria també, i en el Jocs d'Amagats també hi era present, però ara té un protagonisme bastant més evident, però per jugar amb aquests dos blocs, diguéssim, de sonoritat, per donar una mica una atmosfera més... bueno, més volàtil, no? És més... cercar una mica, entelar una mica aquest aire, aquest ambient, no?
Es veu d'un gest, t'ofega prest, tens ànsies de fugir, i sa vida gira, voga sa casa es gener. Descontent i es temps que et convida a partir, i deixant enrere ses llàgrimes vessades, entela paisatge, em crec mirar s'amaga. Silenciós.
Creix seguint una mica sa petjada de que és aquest disc. Veiem que aquest proper dia 1 teniu una actuació per ses fires de Sant Narcís de Girona, és a sala d'actes de la Marfà, que s'ha cancel·lat, s'ha hagut de cancel·lar,
sí.
No?
Sí, de fet teníem tot el cap de setmana, tant divendres i sàpiga diumenge, daria tres concerts. Els dos primers, els de divendres a Manresa, en Sala Bolai, i dissabte en el Casino de Vic, els han pogut posposar fins d'aquí quatre setmanes, que ja veurem si es deuen fer o no, i es de dir-ho, l'hem cancel·lat, perquè es de Girona era durant les fires de Sant Narcís i no té sentit, potser anar-hi a finals de novembre. Diguéssim que és un concert que fa com a 10 anys que estic fent cada any amb diferents formacions. He anat amb trio, he anat tot sol, he anat amb duo, he anat amb Benejam, he anat amb els Distretze, i normalment ha tingut molt bona acceptació, però aquest any és un desastre en aquest sentit. Ara, és a dir, deia que he tingut sort de fer uns quants concerts, he fet quasi 25 aquest estiu. Clar, l'aire lliure és una història. Ara vindrà diguéssim que el més preocupant és ara, quan tenim espais tancats. I sobretot que la pandèmia tira per endavant, no atura, i si no l'aturen nosaltres no ho atura ningú. I rebem, entre altres, el sector cultural rebem molt.
Clar. I aquestes properes actuacions també previstes per a finals de novembre, ens comentaves Vicky i Manresa?
Sí, seria el dissabte. Bueno,
en principi es mantén.
El que farem serà avançar una hora, perquè l'estat de queda allà a Catalunya és a partir de les 10.
A partir de les 10, si tinc una parella de fills.
No com aquí, que era a les 11 i ara serà a les 12. Però sí que avançarem, havien de ser les 8, seran les 7, per donar marge a la gent. De tota manera, hi ha que dir que quan dèiem, quan has de canviar dates i hi ha suspensions, la gent també aixeca es peu una mica diguéssim que i penses dues vegades, no?, a l'hora de sortir a fer una activitat, i és una llàstima, però és el que hi ha, hem de jugar amb això i ho torejarem, faltaria més.
Si vens em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca. Tu per jo et tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables, deserts salvatges. Esperarem la nit.
Crec que hi hauria bastant de quòrum si deien que aquest és un dels temes més aconseguits, o que més han arribat, o que més existen, d'això t'ho diré. Quantes vegades, Crisionico, quantes vegades has cantat Si vens, perquè havíem una altra manera de cantar Si vens, no?
Bueno, a lo millor podria dir quantes versions n'he fet de Si vens.
Quantes versions? T'anava a dir, perquè són
perquè moltes. Perquè n'han fet unes quantes. Enviat i deixat van fer unes quantes,
sí,
de fet.
Diferents.
Sí, la versió del disc és una història, que es feien en directe, van anar variant, depenent. I després n'he fetes en format en quartet de corda, ara amb aquest en trio. Et Si vens l'he fet, és que no ho sé, moltes. Moltes. I crec que és una cançó que dona... es dona, es deixa, perquè hi ha cançons que es deixen, i aquesta crec que es deixa. I d'aquesta, precisament, tenia dubtes si posar-la o no, però crec que fer-la amb guitarró també li dona una altra dimensió.
Molta gent dirà, què vol dir Salt Pols? O significa Salt Pols, el títol del disc?
Bé, com que Salt Pols és el nom de l'espectacle, l'espectacle jo el planteig d'una manera molt, molt simple i senzilla, i és que, sobretot al començament de l'espectacle, convida la gent a fer un passeig, un viatge, cercant el límit de lo que podria ser una illa com Menorca, en cas Menorca, és com si fos una espècie de camí de cavalls, no? Cercant el límit on la mà i la roca, la terra, la arena, es toquen. Sense... te'n pot definir molt bé si és la mà la que atura la terra o la terra la que atura la mà, una mica, no? I amb aquest punt de partida, amb aquesta situació, amb aquest allà on estem situats, de tant en tant faran cançons que miraran cap a la mà, de tant en tant faran cançons que miraran cap a l'interior, cançons de sal i cançons de pols. I una mica és aquest paisatge que dones a entendre. I tu vas fent cançons, en fas unes quantes que toquen més, la mà té més presència, qualcunes altres que xerren molt del paisatge interior de Menorca. També em fas qualcuna entre que el que fas és avançar una miqueta, caminar, perquè el paisatge canvia una mica, que conten històries, com per exemple M'encanta, o altres cançons que tenen una mica una trajectòria de voler avançar, no? I deman, jo senzillament convido la gent que faci aquest dibuix, aquest esforç, aquest exercici mental de intentar imaginar el que estan dient les lletres i el que canten. I clar, hi ha un moment, la gent surt super... perquè quan tu ho expliques, tot d'una després agafen el fil, no? I és un, a la gent li encanta, perquè molts han estat a Menorca, molts han fet camí de cavalls, i evidentment les cançons li duen a...
És curiós, no? Cris, són paisatges físics que ens remeten a paisatges mentals, no? Que tots duim dins el cap,
els
illencs, sobretot, no?
Sí,
els menorquins.
Sí, però jo crec que, és a dir, tot i tenir un dels sentits com et sa visió, que mos ajuda, evidentment, a descobrir i a saber, diguéssim, a conèixer coses, et sa memòria sa que mos mana, perquè vivim, és a dir, quan recordam coses de s'infància o recordam coses que vam fer fa 3, 5, 10 anys en un viatge, si vas anar, jo què sé, a l'Àfrica o vas anar a Nova York o... Segurament allò que vas viure, bueno, és un miratge una mica de lo que realment mos queda, no? O lo que mos queda és un miratge de lo que realment vam viure.
Hem escoltat,
I és interessant.
Hem escoltat diferents temes, idees, la mà, en fi, també temes dels dos darrers discos, perquè a l'espectacle que són una vintena de cançons i en el disc està tot més diguéssim, reduït. Són 13 i recuperau també temes de Ja t'ho diré. La selecció ha estat complicada, ha seguit una mica també els criteris topogràfics, podríem dir, no?
Bueno, sí, jo de qualque manera, la primera tria de l'espectacle és una tria sense cap tipus de miraments, senzillament. També, a lo millor, cercar temes que també feia temps que no feia. És a dir, a vegades el repertori el va renovant per es directe, perquè, bueno, pues, per sort, hi ha molt de repertori on pot triar, i també em ve de gust, i el fet de voler agafar cançons i fer-los una revisió també és un exercici de és un repte, no? Perquè no deixa de ser un repte agafar una cançó com Crec mirar o com Si vens, i tornar-li a donar una volta amb altres músics. És una convidada, és un de fet, fer versions de les cançons és un diàleg entre els músics que hi participen, no? I hi ha una selecció feta dels 13 temes. Bàsicament també he triat sobretot temes d'es Fausta i d'es Viu, i evidentment tres temes de Ja t'ho diré, sobretot La mà. La mà és el primer tema del disc i és el tema que, diguéssim, em va donar, em va obrir els ulls per dir cap aquí hem d'anar amb aquest espectacle.
La mà i l'univers. L'univers d'en Cris Jonico, l'univers musical que embolcalla també totes les cançons d'aquest disc, un disc digital, Salt Pols, que és la nova proposta musical, artística d'en Cris Jonico. En Cris...
Sí, i que trobaran en físic si venen els concerts.
Ah, trobaran en físic, això és una novetat.
Però només en els concerts.
Només en els concerts, per tant, ja ho saben, en físic i també en digital. Amics, ens acomiadem de tots vosaltres, ja ho sabeu, dimarts teniu una nova cita amb la cultura aquí a Nura. Cris Jonico, moltes gràcies i us deixam amb l'univers.
Les teues mans me donen gust. Petites dosis de relax. Tens un somriure maliciós. I una cara que vull pintar. Dins d'aquest racó incendiat totes ses veus i ses renaus se van perdent per es ponts i tots els balcons de riu s'aigu, s'aire i els sons ja ho tinc clar taques de mel miques de pa. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus arbres a mils, fuars a millons dins d'aquest camp descomunal. La meua pell respon molt bé. La teua veu molt suau i greu. camí no s'acaba mai. No t'aturis de ratllar. Me desfaria trossos petits i m'aniré volant per sa vorera de la mar. Allà baix hi ha color i els camins no hi arriba mai. No és el vent que fa volar, no. Sa velocitat es teu mirar. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Carregats fins dalt, com s'has de sentir la mateixa cançó d'ahir. Cançó